Mossega la poma. Fem podcasting des del 2007 amb la col·laboració de la Universitat Politècnica de Catalunya.
Per fi, de nou, amb tots vosaltres, iniciem nova temporada, la 14, amb moltes ganes de retrobar-nos tots plegats. Avui parlarem de moltes coses, parlarem d'Amazon Halo Ban, d'episodis censurats a Spotify, d'una tornada al col·le que es preveu conflictiva, i també a la segona part parlarem de novetats d'Apple que han de presentar-se, pues, igual mentre estem gravant aquest podcast, aquest episodi.
No, pràcticament és a les 9 del matí, hora de Califòrnia.
15 hores. Són... 15 hores.
He escoltat per Twitter gent que deia a les 15 hores de nostres, cosa molt estranya.
No, però jo el que he sentit són a les 9 del matí, hora de Califòrnia, i això em sembla que són com les 8 de la 6 de la tarda.
Dona igual, però quan la gent escolti això ja l'hauran fet.
Ja haurà sortit. Nous Apple Watch, nous iPads i seran màgics i revolucionaris.
Sí. Exacte. I per
contrast... I amazing.
Amazing. I per contrast...
I els millors iPads que han fet.
Al Magma Willy ha passat una cosa.
Bueno, perdona, és que aquesta frase sempre m'ha agradat molt. T'imagines que algun dia surten... Aquests són els tercers millors iPads que hem fet.
Però estan bé, eh? O sigui, fa 3 anys en vam treure un, però aquest, bueno, està bé.
Aquest és el millor que hem fet mai.
Aquest MacBook Pro mola, no tant però com no el de l'any passat, però...
Però està guapo, tio.
Això estaria molt bé, eh? No anant aquí.
A part de tot això... Parlarem també d'una cosa que li ha passat a en Magma, que ha hagut una compra no autoritzada des de...
Una no, unes quantes.
Unes quantes. Doncs encara pitjor.
Compres no autoritzades des de on?
Des de l'Apple ID d'en Magma.
Deu ser culpa de Google, deu ser culpa de Google o d'Amazon o alguna...
Has estat comprant coses de Fortnite?
No pateixis, Raül, que ja ho sabem bé. Tindrem també trucs i propostes dins el format habitual. I una cosa, primer presentem-nos els que estem en el programa, perquè és que són nous en aquesta temporada, i ara explicaré una novetat també interessant, i que és en Marc Alier. Hola, Marc.
Hola.
En Raül Arribas. Hola, Raül.
Hola, de les barbaritats que vau dir la setmana passada de lo d'Epic i Apple, això...
Això ho parlarem ara.
De ratilles i ratonets o passem?
No vols dir cap tonteria, senyor meu.
No vol dir res, t'ho dic en sèrio, res basat en una cosa real.
Ara en parlem quan acabem la introducció. Miquel Àngel Cabrera.
Hola.
També hola. Aquesta nova temporada, aquí es parla en Tomàs Manzanares. I deixeu-me donar la benvinguda a tots els oients de Ràdio Cassà de la Selva, que inicia una doble programació setmanal, la repeteix, del nostre programa en les seves ones.
O sigui que no només l'emeten, sinó que més el reemeten. Això és masoquisme.
Això és masoquisme total. Bé,
doncs... Si mira a una persona de Cassà que tingui la ràdio posada... Mm-hmm. I li faci mandra anar a pagar l'aparell, ens haurà de tragar 2 vegades.
Penseu que Cassà de la Selva és com l'Arizona de... És un lloc pla, saps?
Marc, no et preocupis, perquè en 2 setmanes ja ens hauran tret de la graella, no passa res.
Doncs és com l'Arizona, és una mica com New Hampshire. Té una part de boscos, una part plana, que és arrasada pel vent i per les tempestes. Bueno, en tot cas...
I al final ja s'ha confirmat si aquesta tempesta tropical l'hem de tenir o no?
No serà en Medicare, però sí que plourà aquest vespre.
Però no és el Medicare aquest, no és el
super... No és el Medicare, no és el Medicare. Bueno, pues, tot això i més, en aquest episodi 436, benvinguts tots els oients a la temporada de la temporada 14 de Mossega la Poma. Comencem.
Mossega la Poma, el teu podcast setmanal de tecnologia i ciència en català.
Doncs, Raül, vinga, digues la teva. Què vam dir malament al programa especial de...
Avui ja comencem.
Jo us faré un símil, d'acord? Vau tenir un debat molt interessant Ho dic de debò? O em vau parlar de moltes coses?
Ah, vale. No, no, pensava que anaves a dir debat.
I ara ve el però.
No, no, un moment. No, no, de debò. Molt interessant tot el que vau dir. Va estar molt bé. El que passa és que vau fer un debat sobre una cosa que us vau inventar. Imagineu que haguéssiu fet un debat sobre... Us poseu un exemple, eh? Imagineu que el debat l'haguéssiu tingut sobre per què Bill Gates funda Neuralink i com això encaixa amb la seva fundació contra la malària. Això és el que vau fer. El debat en si va estar molt bé, des d'un punt de vista intel·lectual, però és que debatiu d'una cosa que no era.
Era un cas
hipotètic. Exacte. Llavors...
Recordem els oients que són nous, sí, que aquest programa extra de la setmana passada, que també el trobareu en format podcast, que és el Minuts Mossegui 50, perquè no és, encara no havíem començat oficialment aquesta temporada 14, vam debatre sobre el problema que hi ha hagut entre Epic, entre la companyia Epic i Apple, perquè van ser expulsats
de l'App Store.
I Google també. Sí,
que i això no ha passat.
Tothom parla d'Apple, però Google també...
Això diu Raül que no ha passat.
El problema pel que ha passat això no és el que vau dir vosaltres. Jo ara, si voleu, us l'explico, d'acord? Però jo us dic, o sigui, va ser un debat molt interessant sobre per què Bill Gates ha fundat Neuralink i com això encaixa amb la malària. Problema, que Neuralink no l'ha fundat Bill Gates, l'ha fundat Elon Musk. Llavors, què passa? Jo us explico una miqueta, vale? Oblideu-vos d'Epic i d'Apple. Com que ja tenim tots una edat, penseu en el World of Warcraft. D'acord? De fa anys?
El WoW.
El WoW. Jo jugo al WoW a casa meva i tinc el meu, jo entro, faig login amb el meu usuari, jugo amb el meu personatge, tinc un personatge que es diu, jo què sé, Esteve Feines. D'acord? Tinc un personatge que es diu Esteve Feines, que jo què sé, que és un goblin, i decideixo un dia, des de casa meva, que li compro, jo què sé, una destral superxula màgica a nivell 50.
Vale.
Si jo demà vaig a casa teva, Marc, i des d'allà, des del teu ordinador, jugo al World of Warcraft, quan jo em connecto, jo tinc allà el meu Esteve Feines amb la seva destral que li vaig comprar ahir.
Sí.
Perquè la destral no la vaig comprar al meu ordinador. La vaig comprar al joc, al meu perfil. I si el World of Warcraft, 3 setmanes després, hagués sortit per iPhone o per Android, jo em connecto des d'iPhone o des d'Android i tinc allà el meu Esteve Feines amb la seva destral nivell 50. I sí, si jo en aquell moment des del meu mòbil li compro unes ulleres de color rosa, quan després torno a jugar 3 dies després des del meu ordinador, des del teu o des del Magma, l'Esteve porta la destral i les ulleres. Dona igual on l'hagis comprat. Això entenem el concepte, d'acord? De fet, no tindria cap sentit dir que el que jo compro al meu ordinador només està al meu ordinador i el que compro el teu només està al teu i el que compro a l'iPhone només està a l'iPhone perquè és un joc massiu online.
Correcte, correcte.
Per tant, el Fortnite, com qualsevol altre joc massiu online, des del seu inici, minut 1, pots comprar les mateixes coses a diferents botigues.
I comprant la botiga, mateixa web i a la mateixa web de Fortnite.
Clar, quan dic botigues, dic la versió de PC del joc, a la d'iOS, a la d'Android, a si tinguessin una de navegador, perquè el Fortnite no, però hi ha jocs que tenen versió de navegador.
Però,
la botiga és un moment,
però,
no,
perdona,
un moment,
perdona.
No, deixa'm acabar, si no, no comencem. Per tant, el problema no és tenir diferents botigues per comprar el mateix o poder comprar el mateix fora d'Apple. Això s'ha pogut fer sempre. I, de fet, els preus ni tan sols són els mateixos, perquè les companyies, com que el que venen a la seva botiga s'ho queden tot, i el que venen a Apple, a Google, o si venguéssim a Facebook, que també podria ser un joc de Facebook, es queda en la mordida, doncs el que fan ells és que apliquen la mordida al preu. O sigui, no és que et passin un descompte, és que diuen, si jo això ho venc a 10 i Apple i Google i qui sigui em cobra un 30, en aquest cas,
doncs, te'l
venc a 130.
No, te'l venc a 130.
O a 13. O sigui, el que faig és que t'incremento el preu. Però això fan qualsevol comerç, quan passa a vendre amb targeta de crèdit, què fan? T'apliquen un recàrrec, encara que no t'ho diguin, perquè això es va fer fa anys. ¿Vale? Jo, quan ells compten el preu, entre els costos, ja tenen en compte els costos financers. Per tant, tenir botiga i tenir preus diferents, ho fa tothom, s'ha fet sempre, i a més és una cosa a la que no es pot negar, perquè és que és per concepte. Tu no pots dir, no, si jo jugo a Fortnite o jo jugo al World of Warcraft a aquest ordinador, el que comprin aquí no vull que m'aparegui a l'iPhone. No, per definició és impossible. El conflicte aquí, l'únic que ve és perquè a la versió d'iOS, a la versió de Google, Epic va afegir la informació de, per si no ho saps, per entendre'ns, no posava això.
Però ho pots comprar amb una altra banda i sortirà més barata.
Correcte. Exacte. O sigui, és un link, és una informació, no és el fet. Llavors, el problema no és ni tenir, perquè vau començar a parlar de si s'havien de tenir diferents Apple Stores, si s'havia de fer jailbreak, si tenien sentit. tots els que proposaven els mitjans de pagament, si aquí la discussió no és si jo ho compro via in-app, si Apple o Google s'han de quedar el 30 o no. Que potser aquesta és una altra discussió que ja tindrem.
Simplement que Epic ha ficat el... O sigui, a veure, el que estàvem parlant són les ramificacions de la lluita legal. El que pot passar a partir de la lluita legal. El problema, evidentment, era perquè els d'Epic han posat el link en la seva botiga en el joc d'iOS. I això és el que no li agrada
Apple. Apple té una botiga. Apple té una botiga. I quan tu signes el contracte amb la botiga, té una normativa. No, i Epic se la va saltar.
Que no, que ja tornem a ser.
Sí,
si tu compres aquest objecte via in-app 6, que llavors fa servir la botiga d'Apple, aquí no hi ha cap conflicte.
Si un enllaç a una botiga externa, trenca les regles.
Però aquí és on teniu l'error de concepte, perquè la botiga ja hi era. Això...
No. Jo no dic que la botiga no hi fos, jo dic que tu has posat un enllaç en l'aplicació d'iOS. I aleshores això has trencat les regles.
Ja, però això li foten un puro Apple, perquè això és el mateix cas que quan Microsoft va posar l'Internet Explorer o quan Google ha pillat de diverses vegades per tema. Tu, si tu tens
estem d'acord, no? Raül, ja. estem d'acord. Però quina solució veus?
Home, que Apple pillarà i la gent podrà publicitar això on li doni la gana, que és de sentit comú. Però això és com si, pues això, com quan Microsoft va matar Netscape fent això. O sigui, és que és de calaix. Quan tu tens una plataforma, tu no pots fer servir la teva posició dominant per amagar, diguem-li, amagar-li coses o fer competència deslleial a altres. Llavors, tu tens la plataforma d'Apple. Si tu vols vendre via... Si tu vols comprar alguna cosa des de l'iPhone, Apple sí que et pot obligar a passar per tota la seva... Vull dir, el in-app purchase, el percentatge que els hi vulgui cobrar, perquè estan oferint un servei al desenvolupador. És líder el desenvolupador. Pots que m'encarregui jo de totes les transaccions, doncs et cobro el 30%. I segurament fins i tot és barat.
Bueno, però és barat, perquè la part de targetes, Raül, el que estàs fent és emetre judici. Està correcte que tu tinguis la teva opinió. El 28 de setembre se sabrà, perquè els d'Epic han demanat que diguéssim que hi hagi com un ruling preliminar que els hi permeti no seguir a l'App Store. Ha demanat el jutge, bueno, el judici això pot durar bastants mesos, però mentrestant nosaltres perdem diners i hem demanat que els tornin a deixar dintre i el dia 28 de setembre ho sabrem.
Però ja us dic que això...
I que entenc que aquest ruling d'alguna manera dona moltes pistes del que té que passar el judici.
El problema no és ni que hagi una altra botiga ni que hagi diferents preus. Si us vaig enviar per Telegram exemples d'altres jocs que ja tenen diferents preus. És que tot ho fan tots, si no passa res.
Jo estic en una escola de guitarra que està a través de l'iPad, però la subscripció la pago directament de la web perquè és una mica més barata. De fet, l'acostumo a pagar per Black Friday, que m'envien un mail i val la meitat. I ja està.
Exacte, per això dic que és una cosa que per definició, tampoc Apple està en contra, és que no s'hi pot estar en contra. Vull dir, és una cosa que per definició funciona així.
No, el que està en contra és que tu els diguis als teus usuaris de la teva plataforma que surtin de la plataforma per comprar coses.
Però és que no és sortir. No és sortir, perquè tu pots comprar des del navegador de l'iPhone. És que no és sortir. Això és el que us vull fer entendre.
Bueno, depenent d'on hagis agafat aquests usuaris... Bueno,
aquí estàs fent és... Clicar un link que s'obre al navegador de l'iPhone, que a més surt al navegador el Safari integrat a dintre de l'aplicació, el que estàs fent és que és com integrant les teves compres, en l'aplicació d'iOS, que això és el que va contra el d'allò. Al final és una mica uno dijo dijo y el otro Rodrigo.
Exacte. O sigui, és simplement que Apple diu que tu no pots informar els teus usuaris de que allò pot trobar un altre lloc. Però el problema no és tenir una altra botiga, ni tenir preus diferents, ni voler pagar el 30% de l'in-app purchase, ni res d'això. O sigui, el problema és fer explícit una cosa que és pública. Perquè això és una cosa pública, no és una cosa secreta. Simplement és fer-ho explícit allà a la mateixa aplicació.
I accessible amb un enllaç, com per exemple el cas d'Epic.
Però escolta'm una cosa, aviam...
Tu pots obrir el navegador a l'iPhone i anar-te a la web d'Epic i comprar-ho. Per això dic que és fer-ho explícit. No, si poder-ho fer jo, ho podies fer abans.
Digue'm a veure si...
Perdoneu, de fet es fa amb... com es diu això? No sé si amb Netflix, que també es pot fer... Però quina és...
Spotify i Netflix, els dos són els que van tenir aquest problema i des de llavors no pots donar d'alta De, o sigui, diguem-ne que la plataforma iOS només et serveix per si ja ets client d'aquests dos.
Clar, per consumir.
No pots ser client.
Llavors, o HBO això... tu et dones d'alta la web i després ho veus des de l'Apple TV o des de l'iOS o des de l'iOS.
Llavors, això què vol dir? Que estàs fent servir també la plataforma d'un tercer?
Aquí el problema és que
no la fas servir, que la plataforma te l'han venut, que això és com el Windows. Per això us he posat l'exemple del Windows.
Vale.
Si jo compro el Windows... Després, qui vulgui desenvolupar un programa per Windows, doncs tindrà les seves llicències amb Microsoft. ¿Vale? Però tothom pot desenvolupar per Windows, perquè si no fas abús de posició dominant. Si tu no deixessis desenvolupar tothom, o en aquest cas, això que està fent Apple, no és que, si, és que us planeu com si l'iPhone fos d'Apple. L'iPhone és teu que l'has comprat. Sí. Aquesta és la diferència. No és la plataforma d'Apple. És el teu dispositiu que has comprat. És molt diferent.
El que passa que per mi no és just, o podríem dir no té sentit, intento veure-ho des de diversos punts de vista, i és que si tu tens milions d'usuaris a la meva plataforma i deixem fer això...
No és teva!
Tothom es...
La plataforma de pagaments de l'App Store sí que és d'Apple.
No, però no.
De l'App Store.
Sí, em refereixo que en un cas futur hipotètic tu imagina't que ara això es deixés fer, no? Llavors, Epic tindria milions d'usuaris a iOS... Sí. Fent servir els servidors d'Apple per baixar-se les seves aplicacions o pel que sigui, mm-hmm. I Apple no veuria un duro.
I pagant-li Apple per això?
Bueno, però pagant-li Apple quan? La 99
euros al mes? O l'acord que hi hagi per desenvolupar una aplicació per iOS, de la mateixa manera que hi ha un acord per desenvolupar aplicacions per Windows, de la mateixa manera que hi ha un acord per desenvolupar aplicacions per qualsevol cosa. Sí, però això sí que ho pot decidir Apple.
Sí, això hauríem de fer-ho en un futur. Bueno, pot tenir una botiga diferent o el que sigui.
No, perquè ara mateix qualsevol aplicació gratuïta ja fa això. Per tant, aquest model Apple ja li va bé. Entens? Uh-huh. Si jo faig Netflix, per exemple, tu no pots contactar-ho des d'Apple i no passa res, ningú el fa fora. És part del joc. Tu estàs oferint... De fet, això és una forma... Això també és un mecanisme molt potent d'Apple de vendre dispositius. Tinc... Uh-huh.
Sí, clar, perquè si traguessis tots aquests, al final la gent no es compraria.
Exacte. Tu no et compraries un iPhone de 1.000 i pico euros si només si no tinguessis Netflix, el mail, el calendar i no sé què.
Sí. No, aquí hi ha un problema que l'hauran de resoldre. No sé de quina manera.
No oblidem una cosa.
Que Windows fa molt negoci perquè té moltíssimes aplicacions. Si Linux tingués totes les aplicacions que té Windows, si Linux tingués totes les aplicacions que té Windows, Windows tindria un problema supergros.
Sí, però també és veritat que per un usuari de Windows no està tot tan centralitzat com està l'App Store.
I això els App Stores no existien en Windows.
I això ve a coalició amb el que m'ha passat a mi aquests dies. Que us
sí, però per això dic que penseu en l'exemple de l'Internet Explorer 5. D'acord?
Sí.
I Microsoft va pillar molt fort per això. I Google ha pillat en temes també d'Android, del navegador, del no sé què, perquè és normal. Tu vens una plataforma i tu després pots vendre més coses, però no pots fer servir no pots abusar d'una posició en un producte per enxufar els altres. Tu pots oferir serveis, per això dic que la disputa mai és de si faig servir els serveis d'Apple, pagar el 30%. Bueno, i si n'hi ha és un altre, vull dir, però aquí això no té res a veure. Sigui el 30, el 50 o el 70, és jo t'ofereixo uns serveis. Si els vols fer servir, fer-los servir. De fet, a més, crec que estan bé de preu, sobretot per desenvolupadors petits. Però això és com qui es munta una web d'e-commerce. Tu pots ser PCI compliant i guardar les targetes de crèdit, fer la passarel·la de pagaments, tenir-ho tot, o pots contractar Stripe, que t'ho fan tot i es queden un percentatge de la facturació.
Uh-huh. Ara, com tu siguis, si tu ets molt petit i ho has de fer, tu és caríssim, i a més has de respondre judicialment,
financerament. Per això es queixen les companyies que fan milions dins de l'App Store, no els petits.
Es queixen
els grossos,
esclar. El problema és una baralla entre els grossos. No oblidem una cosa. Aquest estiu Apple ha arribat a cotitzar-se, o no sé si ja s'està cotitzant per sobre, de 2 milions de milions de dòlars, el que els anglesos en diuen trilions. És a dir, Apple té molts quartos i guanyen molts quartos. Llavors, el problema és un tema d'escala. Quan l'iPhone és una cosa que se'n venen uns quants centenars de milers d'unitats o uns quants milions d'unitats, és una cosa. Quan en vens centenars de milions d'unitats i es fa servir tots els països del món i als Estats Units tens una quota de mercat que està per sobre el 40%, doncs llavors de cop i volta dius això ja és important per ser en posicions de monopoli. I s'ha de discutir com es fa tot això.
Per un altre exemple d'e-commerce, també és normal. Un e-commerce petit, jo munto un e-commerce petit i jo intentaré fer servir Stripe o similars per fer els pagaments, intentaré buscar serveis de tercers i jo pagaré gustosament, perquè jo, així no m'he de preocupar. En canvi, si demà passat la meva empresa creix tant, que sóc competidor directe de Zara, doncs segurament tota aquesta empresa de Zara no
ho voldré cap. Ho implementaràs tu?
Ho faré jo, perquè per escala és una bogeria. Pues això és normal també que passi dintre de l'App Store o de la Play Store de Google. Si és que és de, vull dir, és no entendre com està tot fora d'allò. És tenir una mentalitat molt petita de només veure el que passa allà dins. O sigui, obre el focus. Si és el que passa a tot arreu, si és normal.
Sí, ja és el que estàvem dient l'altre dia, però en aquest cas el que està fent Epic és buscar-se una baralla, perquè sabien que treuen l'update, Apple reacciona i en 0, ja treuen ja tot l'al·legat i tot el dossier preparat per al judici.
I l'anunci.
El vídeo.
Espera un moment. O sigui, ara què passa? Que perquè Epic, perquè una empresa gran a part de fer un moviment consulta els seus advocats, tots ens fliparem?
No, en aquest cas,
tot el dret, planifica amb els advocats. Està planificat, organitzat i orquestrat. I a més, com un nivell, una operació de màrqueting brutal.
Però també hem de tenir en compte que l'App Store...
que està a punt de trencar un acord que creu que és il·lícit. Qualsevol empresa, abans de trencar un acord que creu que és il·lícit, s'assessora i es prepara. Però com una empresa petita. Collons. Però és que fins i tot una persona quan vol deixar una feina es mira el seu contracte a veure si estic trencant alguna
cosa. El que passa que a vegades em sembla que intentem pintar l'App Store com si fos una cosa oberta, com si fos internet. L'App Store no és internet. És una botiga tancada, diguem-ne.
És l'única botiga que pots tenir aplicacions en un dispositiu iOS.
Exacte.
I clar, i a més és una cosa, quan estàs parlant de l'iPhone encara, però si estàs intentant vendre a l'iPad com una plataforma de computació, diguéssim, com una alternativa al PC, que de vegades ho intenten fer la gent de màrqueting d'Apple, llavors és dir...
Aquí sí que grinyola molt més tot.
El que passa és que també depèn. Per exemple, es pot fer un cas de per què només hi ha un App Store a l'iOS, vale? Perquè tu pots defensar, per molt que sigui interessat, que és per temes de seguretat de l'usuari.
Que és el que jo deia la setmana passada.
Clar,
jo no vull un iPhone obert.
I té moltes implicacions. Després les parlarem, si voleu.
Però que per això dic, però tu
i moltes sí avantatges per l'usuari.
Per això dic que...
I fins i tot a preferència,
però vull dir que tu pots anar a judici o tu pots, com a empresa, defensar. No, al meu dispositiu només tinc aquesta botiga perquè jo em reviso totes les aplicacions, que és cert, o intento assegurar-me que el meu usuari estigui segur. Contra això ningú podrà lluitar. Si Apple això sempre ho fa des d'un punt de vista de la seguretat de l'usuari, no passa, ningú podrà anar contra això. No passa res.
Però a més és també una cosa,
El problema és el link. Perquè en el link, o sigui, prohibir això, tu no estàs fent-ho per l'usuari. No estàs fent-ho ni per oferir-li més seguretat, ni per oferir-li un millor servei, ni per res.
Home, dins per defensar la teva quota.
Exacte. I aquí és quan tu abuses la teva posició. Per això dic que no és això.
Jo no estic d'acord. No crec que sigui només això.
Perdoneu. I em sé una altra cosa. Jo el que crec és que el que s'hauria de defensar també és que s'hauria d'obligar a Apple a facilitar el jailbreak. És a dir, el jailbreak hauria de ser una opció per l'usuari. No. Perquè si no estem en una sentència com dels senyors que tenen tractors John Deere que se'l tenen que hackejar per poder agafar i portar un taller, perquè resulta que tenen que anar 300 quilòmetres en el dealer del
tractor. Sí, però perdràs la garantia, Marc.
No, doncs d'acord.
Bueno, de fet, és legal, tenir el jailbreak, és legal.
Si tu estàs d'acord en executar les aplicacions que et surtin del Nardo en l'iOS i entens que tens aquests problemes de seguretat, digues que sí, i tu dius que sí, i ja està. I a més, després, quan tu tinguis un dispositiu com
no,
els que...
No és tan simple, Marc, perquè no és només un problema de seguretat, és un problema de garantia. Doncs
reconeixes això, dius, jo no vull la meva garantia, jo no vull la seguretat, però sobretot, per exemple...
Això seria un mal de cap per Apple, Estarien les Apple Stores a tope de gent...
Ja ho estan, però...
Però llavors Apple se'n desvincula i s'estic convençut que molts usuaris d'Apple diran no, jo vull la meva garantia i jo vull no tenir problemes, ¿vale? És que fins i tot et diré, no, és que quan tu facis això, el teu Apple ID es desconnecta del teu dispositiu i surts del nostre ecosistema. Però, per exemple, gent que tingui coses com un iPhone 5 que ja no pot actualitzar a iOS 14 o no sé quan van deixar, doncs, escolta, pues que t'hi puguis instal·lar Android o Linux o Firefox OS o Windows 3.1.
Jo estic totalment d'acord amb tu, Marc, però és el que deia. Entenc que aquí, si algú vol obligar a fer Apple això, ho té molt més complicat, perquè Apple sempre pot jugar la carta de la seguretat de l'usuari.
Però això és paternalista. Jo estic d'acord amb tu,
però dic que és una cosa...
Jo com a usuari prefereixo tenir això, aquestes regles del joc m'estan bé, però també al final és dir, si tu vols fotre el tonto, fes el tonto. O sigui, a veure, de la mateixa manera que tu vols agafar un cotxe i portar-lo 200 per hora.
Sí, però si tu li facilites com a empresa, per això dic que això seria molt més complicat de forçar.
Però un mòbil d'empresa, doncs qui té que acceptar no és l'usuari del mòbil, sinó és l'administrador del mòbil. Ja tens una altra norma. Mm. Però dius, sí, si és un mòbil personal, no, jo aquest mòbil el vull treure de l'ecosistema, desconnecto l'Apple ID i m'instal·lo el que em surti del Nardo Gallardo. Apa, maco, a disfrutar.
Sí, sí.
Tomàs, jo, quan puguis, puc explicar la meva talleta perquè va molt bé per aquest exemple.
Sí, però ja et deia, jo, per acabar, ja ho dic, o sigui, jo només us deia això, que el tema no és ni de tenir més botigues, ni de tenir diferents preus, ni de no sé què, ni de... és simplement d'informar d'una cosa que està totalment acceptada. Sí, sí. És fer explícit una cosa que ja existia, que està acceptada i que ningú anirà contra allò mai. Per això dic que crec que Apple te l'has de perdre. Perquè no està trencat res. És simplement...
Està clar. Està clar, Raül. Vale, volia canviar de tema, però sí que és cert, i té raó el Magma, que l'experiència que va tenir amb el seu Apple ID i les compres no autoritzades lliga ara. Per tant, Magma, tingut, si sí. vols explicar...
Ha sigut avui, mireu. Ah. Us explico una batalleta, no dura gaire. Resulta que fa des d'un parell de mesos, més o menys, que jo precisament estava amb la meva parella on viu ella, que és fora d'aquí, a Hongria, concretament, vaig veure... perquè com que allà hi ha diferent moneda, doncs vaig entrar a l'aplicació del banc. I vaig veure un concepte d'apple.com/bill, que és el que sol sortir en l'extracte del banc, de 9,49. Vaig dir, hòstia, que raro, si jo no he comprat cap cosa de 10 euros. Bueno, i no li vaig fer cas. I això fa 2 mesos. I avui no sé per què...
Això, perdona, això és molt de ric, eh? Veure un càrrec que no reconeixes i dir, vale...
Va. Bueno, no, és que a veure, és que és de menys de 10 euros, perquè jo he vist un càrrec de 144 i sí m'he espantat. Clar,
si haguessin sigut, jo què sé, 80 i pico, dic, hòstia. Vale? Llavors, doncs això, no li vaig fer cas i, a més, aquests dies doncs, he tingut diverses coses i no he tingut gaire temps lliure, diguem-ne. Però no sé per què avui, només llevar-me, ho he tornat a mirar. Vale? I ha sigut casualitat, perquè avui pensava que érem dilluns, que la mossegada de la poma era dimarts, o sigui que no ha sigut expressament. I això que veig, doncs, que cada setmana tenia aquest càrrec de 9,49. I, hòstia, ara això ja sí que no quadra. Em miro el correu que tinc a l'Apple ID, que cada vegada que fas una compra, i us ho recomano que ho tingueu present, cada vegada que tu fas una compra a l'App Store t'envien una factura, vale? Ja sigui espai d'iCloud, ja sigui un llibre, el que sigui. Dic, hòstia, doncs jo aquestes compres no les tinc. Bueno, doncs què he fet? Doncs aquí he trucat a Apple, òbviament.
Pots mirar les subscripcions i compres a l'Apple.
Exacte, he mirat les subscripcions i no tenia res. Mm-hmm. No ho tinc. A més, és molt ràpid. Te'n vas a ajustaments i allà a la teva Apple ID et posa subscripcions. Molt clar, a més. Les pots cancel·lar en qualsevol moment, siguin de qui sigui. No les tenia. Bueno. Truco a Apple, em diu, què tens configurat en família? Dic, sí, tinc els meus pares i tinc la meva germana. Amb un dels que no sigueu usuaris d'Apple, doncs hi ha una manera de tenir totes les compres i l'espai d'emmagatzematge i àlbums compartits i tot el que tu vulguis dins d'aquest concepte que es diu en família. Vaig al grup de WhatsApp de la família, que tots teniu, sí. I tothom em diu que no ha comprat res, que no saben res. Doncs pues bueno, truco i em diu, sí, la teva mare, Manuelita, no sé què, ha comprat això. Truco la
ja
meva
estem,
mare.
Ja estem culpant a la mare.
Ja, no sempre és la mama. És que sempre.
Si no és la mama, és la iaia. Ja
clar, truco la meva mare. Ah, no, fill meu, jo no sé res. Dic, bueno, doncs deixa'm veure una captura. Pam, tenia una subscripció allà posada. I a més, com que estem en família, doncs, com que jo sóc l'organitzador, em van a mi.
Mm-hmm. Fa una por preguntar de què era la subscripció.
No, era d'una aplicació xorra que no sabia ni que la tenia instal·lada. O sigui, la meva mare és d'aquella gent que tu l'intentes ajudar i tu li dius, apreta aquest botó, que és de color vermell. No, fill meu, no el veig, jo no hi és aquest botó. M'envia una captura de pantalla, collons, però si la tens aquí instal·lada, tia. Bueno, pues...
Per això és molt de mama, eh? Totes les mames ho fan, per disculpar
la... Mira, papa, sisplau.
Mira, papa, sí.
Però és horrible, perquè li dius, apreta aquest botó i no el veu, i el té davant. Bueno, això deu ser cosa de l'edat. Bueno, total, que...
Sàpigues que l'edat és un concepte que ens arriba a tots, eh?
Sí, exacte.
Que ho parles en primera persona o què?
No, no, ya ahí lo dejo.
Bueno, pues aquí una de las... Us dic, ara, barro pa mi barrio, eh? Una de les... He trucat a Apple un altre cop i li dic, hòstia, pues mira, mira, que la meva mare, doncs, ha, des de fa dos mesos, m'estan cobrant a mi, perquè sóc l'organitzador de la família, 10 euros al mes per aquesta subscripció d'una app que és un scam. No és que sigui un scam, però et diu, només instal·lar-la, només et diu, vols aquest servei premium? Vale, era una aplicació, de més, de buscar amics, jo què sé, una, no sé, ella ni se'n recordava. I clar, la gent, perquè us veigueu que la majoria o una gran majoria d'usuaris d'Apple són gent normal, diguem-ne, que no entenen d'informàtica, que no es llegeixen ni una de les, dels missatges que li surten, no fan res. Pues
bueno. Vamos, es el típico votante de Vox.
Sí, exacte. O sigui, la gent no es llegeix. No, no es llegeix, no saben... Es posen nerviosos, en fi. Pues la meva mare va fer aquesta compra. He trucat a Apple i en menys de 10 minuts m'han tornat els diners, que em sembla que eren 80 euros, perquè clar, eren 10 euros a la setmana.
Hòstia.
I això és una de les avantatges...
A la setmana?
A la setmana. Clar, clar, perquè a més, fixa't a més els cabrons que fan que ho tenen tot estudiat i veu que és un scam. Perquè tu te'n vas a les subscripcions dins dels ajustaments i tens per cada aplicació les diferents subscripcions que tenen.
I quan caduquen?
I a sota de tot hi ha un botó que posa cancel·lar. Però clar, si tu poses tantes subscripcions que el botó de cancel·lar està més a sota del que ocupa tota la pantalla, tot el menú, no es veu aquest botó. Llavors es nota un munt que és un scam. Total, bueno, pues que he trucat, m'han tornat els diners, bueno, em diran que en 30 dies me'ls tornaran, no m'han preguntat res més. I perquè veieu que és un avantatge que estigui tot centralitzat...
Però això, la... jo crec que això amb Google t'hagués passat igual i no tenen tot centralitzat a la Play Store, però que et pots tenir diferents stores a Android. Això t'hagués passat igual, perquè tot però... el que expliques, de fet, el curiós és que hagi passat el filtre de revisió d'Apple.
Bueno, perquè no és un scam, en realitat, és un scam encobert. Home, ells et donen el servei. Sí, ells et donen un servei premium, que farà el que sigui, l'aplicació.
Ja veureu que ara, quantitat d'usuaris aquests, així com la mama d'en Magma, que ara cada vegada més a l'iOS i el macOS et van demanant permisos específics per coses. Per exemple, ara en el Catalina et diuen aquesta aplicació vol accedir a la carpeta descàrregues. Aquesta aplicació vol accedir a la carpeta documents. Ja per carpeta a carpeta.
Sí. A més, Android, hi ha una cosa molt xula, que quan et demanen això, tu li pots dir si li pots donar l'accés per sempre, només per aquesta vegada, o en coses com a localització, per exemple, li pots dir sí, però només quan l'app estigui en primer pla.
Vale, anem a la...
Això dic, està molt bé aquesta atomització de permisos, però també és el que diu el Magma, que al final, clar, t'has de llegir la pantalla.
Però exacte, has de llegir el que posa la pantalla i dius, ai, que he tocat! I com torno endarrere?
A més, genera, per molta gent, jo veig amb la meva mare o amb altres persones, no tècniques, tots aquests passos, totes aquestes preguntes, tota aquesta informació els genera molta inseguretat.
I ansietat, perquè veus coses i tens por de cagar-la, però que això també passa a l'ordinador, eh? Tots tenim familiars que diu, m'ha sortit una finestra que no sé què m'ha dit, l'he acceptat i ara em passa alguna cosa. I dius, però per què l'has acceptat si no saps què et deia? Però que vull que això...
No sé què m'ha dit, però jo ho he tocat i he dit que sí, ara passa alguna cosa que no sé què és. Dic, doncs jo crec que ja t'ho resolt, eh? Posa't un barret de paper de plata que ho resols. Sí.
Treu-te el xip de la vacuna. Anem a la part de contactes, si us sembla, i entrem amb la segona part i amb notícies més breus. Donem per tancat capítol Apple.
Coneix-te a la nostra comunitat a Telegram, segueix-nos a Twitter o escriu-nos a podcast@mossegalapoma.cat.
Molt bé, doncs parlant de la comunitat, res, agrair a tothom que heu tornat, que ja estem aquí, que també estem amb vosaltres. Recordeu la gent que només ens escolteu per podcast, que hi ha una comunitat que no arriba, però som com uns 500 usuaris, que no tothom parla alhora, vale? Que la cosa està tranquil·la. Ha hagut dies aquest estiu que no ha hagut ni un sol missatge, eh? Ho puc certificar. però que en general està molt bé, és una comunitat que es gestiona sola, la gent es dona, o sigui, algú pregunta alguna cosa, qui sap de què, com 500 persones, és una llibreria de coneixement bastant àmplia, vale? Doncs dona molt de sí, hi ha qui sap de guitarres, com el Marc, hi ha de guitarres i de luthier, hi ha qui sap de routers, o hi ha qui sap dels militars americans, o hi ha qui sap del que sigui. Per tant, podeu preguntar, que tothom té alguna cosa a dir, vale? I està molt bé, és una comunitat molt amable i simpàtica. Dic el que deia abans, vull donar la benvinguda a la gent de Ràdio Cassà de la Selva, al Gironès. Ens escoltareu per Ràdio Cassà, i us donem des d'aquí la benvinguda, cada dissabte a les 10 de la nit i cada dilluns a les 3 de la tarda. Agrair
ara,
a la gent...
Ara, perdona, he tingut un déjà vu, perquè tot això sí. De les ràdios, ja ho, com que ja ho deies fa...
14 temporades...
No, ja... Que allà fa el catenguai de la freqüència modulada i tot això.
Sí. Que sapigueu, no ho anem recordant, perquè una vegada ja
us
donem...
Llavors,
a veure, oients de Cassà de Ràdio Cassà de la Selva, ara ja formeu part de l'equip de... Ja formeu part del grup de Mossega la Poma. Ara ja no us saludarem més. Ara, si voleu alguna cosa, veniu a Telegram. I aquí
ja està
la cosa. Ja està. Ho dic perquè no ho recordo. No faig el recordatori. Hi ha altres podcasts que sí que ho fan. Nosaltres no ho fem, però hi ha moltes ràdios...
Però ja tenim alguna altra emissora que també
hi ha bastantes ràdios. Jo diria que hi ha com unes 10 o 12 que van remetent regularment el programa. Que pobres han de fer càbales, perquè nosaltres no durem una hora, durem el que ens surt dels collons.
El que dura, com un polvo.
Exacte, com un polvo.
I... Les càbales seran també per en quin horari ho posen, perquè clar, tampoc no podem...
Sí, a les 3 de la tarda d'un dilluns, bueno, encara. En tot cas... Bueno, a la ràdio pública ja n'he sentit de més grosses, I no diuen a vegades paraulotes o paraules malsonants, però al fons...
No, però està molt bé saber d'on ve la paraula xumín. Sí, és cultura general.
Això sí, si voleu saber d'on ve la paraula xumín, escolteu
el de la setmana passada, els últims minuts.
Sí. Jo crec que és cultura general que tothom ha de saber.
Jo sí. És informació...
Doncs això, gràcies públic. A tots. Recordeu que si voleu donar suport a Mossega la Poma, teniu dues maneres. Una, entreu a la xeta... que és una plataforma de micromecenatge, i allà podeu fer donacions puntuals o periòdiques, que pot ser un euro al mes. Però que nosaltres
també poden ser 100 i 1.000.
Sí, i 1.000. Però, bueno, si no voleu arribar tan lluny...
Perquè aquest pas, el Tesla del Marc, fa anys que està venint, però no acaba
no,
de...
No arriba.
Té un descargols de la roda. Ja ha paraulat. Bueno, en tot
i
després
l'hora de comprar els cargols de seguretat, que són més cars.
Com abans el compris, millor, perquè el hardware aquest de l'autopilot cada any és més car, tio. Cada any
penseu
és més car.
Que ja ho hem dit moltes vegades. Tu, hi ha cotxes elèctrics, hi ha cotxes de benzina, hi ha cotxes de hidrogen, hi ha cotxes de tot tipus. Però si compres un Tesla, no compres un cotxe, compres un software. ¿Vale? Tingueu en compte que això és un altre rotllo. ¿Vale?
Un software hackejable, també, per cert.
Sí, per cert.
Per cert, dues coses al respecte d'això. Una, la setmana passada jo vaig dir...
Un moment, Marc, deixa'm que acabi. Una forma d'ajudar-nos és via mecenes de la xeta, i l'altra és que si entreu a mossegalapoma.cat a dalt, on posa afiliats, us enviarà a Amazon. Tots compreu a Amazon, perquè la gent... Sí. Compra el Condis o el bon preu, el menjar i altres coses, però els consoladors i aquestes coses les compreu a Amazon, que jo lo veo en los listados.
Els condons aquells amb hexàgons.
Amb hexàgons. Les coses molones les compreu a Amazon.
Les marranades, sí, exacte.
Pues ho feu a través de
clar,
de
perquè ve una capseta i no es veu.
Recorda la gent que ho facin des de l'ordinador amb el navegador seguint sí. El link, perquè si se van a l'app mòbil... tot desapareix.
Sí, és l'ordinador.
Escolta'm, no podíem muntar una cosa com ha fet Epic amb Amazon perquè no fa això dels afiliats amb mòbil?
Quan t'arribi la carta de Cease and Desist, vas tu al judici. A Portland? Te'n vas tu a Portland.
O sigui, la majoria de les compres es fan al mòbil. Doncs pues a mòbil no hi ha afiliats.
Pues escolta, Tomàs, dues coses. A part d'això, a veure, una és, la setmana passada vaig dir precisament que l'Elon Musk no volia vendre's, treure SpaceX, i ja resulta que he començat a veure per internet que hi ha gent que em vol donar llegir el dossier de SpaceX per la seva IPO. O sigui que igual sí que la treuen a borsa. Vale? O sigui,
era Neuralink, no? La que...
No, Neuralink encara no, perquè encara estan... No, però es veu que SpaceX...
Si tinguessin planificada una IPO, hauria de ser pública, això,
No, perquè ja comencen a dir empreses aquestes de trading que diuen que hi ha el dossier de SpaceX i que surt
no
que surt
públic, no hi ha una IPO es diu, no?
Que surt, és a dir, que a mi, per mi que el...
Una oferta pública d'accions, no?
A l'Elon Musk se li va posar molt morcillona quan va arribar l'home, el quart home més ric del món, i va dir, ara em poso SpaceX a borsa i llavors ja ho peto.
Sí, home, passarà... jo crec que té més a veure, suposo, en el fet que s'han mostrat com a alternativa viable a la Soyuz.
Sí. Ara ja, l'enviar gent cap a l'estació espacial internacional.
Això és molt bèstia. De fet, és l'única empresa ara mateix als Estats Units que ho pot fer. Llavors, clar, això t'assegura uns contractes a llarg termini, que entenc que per qui vulgui invertir i comprar accions, sí, ara pot treure una tajada bona.
A més, el govern americà, la NASA en concret, els hi fa uns preus de puta mare perquè recicla molts... Ja ho sabeu, recicla les etapes dels coets.
Al final, per la NASA, posar gent a l'espai i via russos, és una humiliació. Cada enviament és
l'orgull.
És una humiliació de la conta corrent.
El que passa és que jo entenc que és potser un valor una miqueta volàtil, perquè se'ls hi fot una hòstia, un coet així amb alguna cosa d'aquestes molt pública, tipus Challenger, i et foten una correcció del 30 al 40% en borsa en dos dies, tot i que després reboti.
Però depèn dels contractes que tinguis a llarg termini, tot això és veritat, que un accident en això t'afecta molt, però la NASA ha tingut accident i el del Challenger, de fet, van seguir. Va necessitar que també casqués al Columbia. Vull dir que al final no és tan...
Passa que és això, tenien dos naus, en canvi l'Elon té la fàbrica de naus, o sigui, els va fotent, els va reciclant. Sí,
això és la font d'ingressos. Ell vol fer altres coses, però ser el que porta els astronautes americans a l'espai, això és una font d'ingressos collonuda per l'empresa.
I l'altra cosa és simplement que l'altre dia sortia una notícia que deien que s'havien disparat les compravendes de cotxes de més de 20 anys. És que la gent, no sé per què, però no tenen ganes d'entrar al metro, ni els autobusos, ni el tren, no sé per què. No sé per què ara aquest any 2020 la gent diu no tinc ganes d'anar al metro.
A Barcelona, perquè amb un cotxe de 20 anys no entres a Barcelona tampoc.
Jo no ho sé, però és clar que està... I això, a més a més, jo ja predic que la quantitat de gent que no condueix mai, que a sobre estan agafant cotxes d'aquests de més de segona mà, hi haurà unes nates que semblarà, d'allò, una miqueta els autos locos amb els ricites per allà, S'ha molt divertit, però llavors, aprofitant l'endemà d'aquesta notícia, llavors ja surt la notícia de que l'Ada Colau està eliminant totes les zones on es podia aparcar abans a Barcelona sense pagar, ara les està eliminant...
I a fora de Barcelona.
No, no, dintre, fora...
Perdoneu. Trinitat Vella, Trinitat Nova, Nou Barris. No hi ha ningú, per molt a l'esquerra que es situï o molt a la dreta, que tingui els sants pebrots de suprimir la zona blava. Perquè en el minut 2 baixa una horda d'orcos cap a l'Ajuntament de Barcelona i cremen el que no s'ha cremat en l'1 d'octubre.
L'abismo de Hel, exactament. No, posar-la.
De fet, l'ha fet verda.
Posar-la.
És blava. Aquells pàrquings que dius tu, Marc, si no estic equivocat, els han transformat en zona verda d'un dia per l'altre.
A la zona aquesta, jo em queixo per la zona del voltant del campus nord, són tot ambaixades i casurrones de l'hòstia.
Però la zona verda, si no ets del barri...
Finques de 1.000 metres quadrats a Pedralbes, o sigui que no hi aparca ningú. Només hi aparca la gent de l'UPC i els de la Salle i els de Sade.
Però la zona verda és més cara normalment que la blava.
I tant, que és més cara.
Bueno, amics de caçar,
que allà els veïns són ambaixades i casurones.
No, com podeu comprovar, amics de caçar de la selva, això són problemes del primer món. Fora. Una notícia de servei. El protocol...
Ja acabes de dir tercer món a caçar de la selva?
No. És el gironès. Sí. Jo m'he estat una setmana a l'Alt Empordà amb un John Deere. Amb un tractor.
Com un jutge en aquest cas de saquejar és a fer el jailbreak.
Va, no ho vulguis arreglar.
Poca broma que els jutges van de puta mare.
Està arreglant un pla, És quan algú fa un comentari homòfob i diu no, però jo tinc un veí que és gay, I bona persona.
I ens saludava.
Sempre saluda.
Bueno, a veure, informació de servei. El protocol BitTorrent s'actualitza a la versió 2. Aquesta versió 2, que millora temes de hash, de seguretat, o magnets...
El món torrent. La notícia de la setmana ha sigut que el dilluns es fa una operació massiva per aturar les xarxes de compartir nous episodis de sèries i pel·lícules.
Als Estats Units.
Però a saco, fotent gent a la presó, a saco, i l'endemà surt Mulan a la venta.
Avui me l'he baixat, la de Mulan.
És sincronia total, és gran operació contra la pirateria. L'endemà surt l'experiment de Disney. És casualitat, oi?
Ah, t'anava a dir, perquè Mulan està a Disney Plus, no?
Exacte,
sí,
està a Disney
Plus. Sí, però has de pagar 20 euros, per veure-la.
La idea del Mulan és que, com que no la poden treure en els cines perquè és l'època del Covid i s'haguessin fotut l'hòstia tremenda...
Als Estats Units els cines estan oberts,
Bueno, sí, però no hi va la gent, no hi va massa la gent, perquè estan cremant-ho tot, els prefereixen cremar coses i disparar-se entre ells.
Bueno, deixeu-me que acabi d'explicar això.
Doncs, han fet això, estan fotent els de Disney, això, doncs, fiquen-lo de l'streaming, però abans han d'eliminar el torrent, perquè la...
Bueno, és igual. Això passa als Estats Units, aquí no passa. Aquí podem continuar fent servir el torrent, això sí, amb una VPN per davant.
Millor.
Dues coses. Una, aquesta versió 2, que ja fa temps que corre i que millora bastant la rapidesa, la seguretat, el tema dels magnets, que són els enllaços de torrent i tal, ja existia fa molt de temps, però no s'havia posat en marxa perquè no era compatible la versió 1, que és la que ara més o menys està funcionant de torrent. Què s'ha fet? Coño, és que sembla que hagin vingut, baixen d'Arbec aquests també. ¿Vale? Què ha passat? Que han dit, home, pues podem fer que les aplicacions client de torrent siguin intel·ligents i compatibles i que identifiquin quan estem tractant un torrent d'una versió a una altra i fem servir pues, un protocol diferent.
O
els telèfons 4G, 5G, 4G i medio. ¿Vale? És el mateix.
També es veu que s'ha actualitzat a l'Emule.
Hosti, sí.
A l'Emule també s'ha actualitzat. O sigui, el món del software de... Però, a veure, nosaltres només ho fem servir, això és per baixar-nos ISOs de Linux.
No, però nosaltres fem servir el Emule, que és el de Mac.
A l'Emule. Doncs llavors ja aquest no s'ha actualitzat.
I només baixem ISOs de Linux.
De fet, l'Emule era el de Linux, però sí, també era de Mac.
I entorns LAMP amb dockeritzats.
Sí.
Que és
això ja és...
molt modern.
Això és molt modern. Bé, doncs seguim. Microsoft anuncia la sortida, encara sense data, de la nova consola Xbox Series S per 299 euros. El seu disseny no agrada en Magma.
És molt Apple, és molt Apple, com diu el Raül.
I per què t'agrada si és molt Apple, que és el que deia el Raül Arribas?
Perquè té una cosa negra que sembla un altaveu, que no sap si és perquè respiri, pel so, perquè és
la... Expliquem per què parlem d'això. És que el Magma ha penjat al grup de Telegram que tenim per fer això i diu, hola, que lletja, en què pensen els dissenyadors de consoles? I li, però si és super Apple, el disseny. I llavors ha volgut recollir cable i ja no sabia com fer-ho.
Veure, si heu de parlar de videojocs, ara, que heu de parlar...
L'ha mossegat la tonyina. Ella havia tirat un cuquet per pillar una truita de riu, ¿vale? I ha entrat el Raül en plan tonyina japonesa.
Però és que, a veure, la gent es pensa que perquè una cosa sigui blanca ja és Apple, no?
No, que s'ho diguin els de Xiaomi. Que tot tenen blanc.
I veure, un parell de notícies sobre videojocs. La primera és que la gent de la campanya del Joe Biden es veu que ara estan en la web de la campanya, et donen uns QRs per si et vols posar pancartes a favor del Joe Biden a la teva casa de l'Animal Crossing New Horizons.
Sí. Hi ha tres candidats a Estats Units, no? Els que estan a favor de Joe Biden, els que estan a favor de Trump i els que estan en contra de Trump.
I el, exacte.
Sí, que no són els mateixos que estan a favor de Joe Biden.
No, exacte. Doncs estan fent això. L'altra notícia és, ara aquest octubre...
Perdona, Marc, m'agradaria molt que avui li preguntés una entrevista a Biden sobre l'Animal Farm. A veure si té puta idea de què és això.
Però semblarà el que és.
Sí, sí. Doncs el que fa Nintendo és que ara, el mes que ve, a l'octubre, treu el producte, és el seu primer joc de realitat augmentada. Que el que et vendran és un cotxet, amb el Mario, de Mario Kart, i llavors es veu que aquest cotxet porta una càmera, està radiocontrolat, i el que et munta és un joc de realitat augmentada en el menjador. I la idea és que tu veus el que veu la càmera i t'hi va fotent amb realitat augmentada el videojoc i a més em sembla que tu amb el mòbil pots anar veient el menjador on hi han totes les coses del circuit, o sigui que és tota una conya de...
Però llavors has de córrer perquè el cotxe va ràpid, no?
El cotxe corre, o sigui, tu eixes el cotxe, tens un cotxe corrent per al menjador i com tinguis gos i gat també pot ser divertidíssim.
Ah, vale.
Va més d'un cotxe. Físic, o sigui, tens un cotxe físic amb tot un circuit i tots uns altres cotxes amb realitat augmentada, amb coses d'aquestes com tortugues
venen el cotxet,
i plàtans que salten i tot això. Jo ja l'he demanat als Reis.
Vale. Més temes. A veure, Marc, què ha passat amb l'Amazon Halo Band? Què és i què ha passat?
Això és fantàstic. O sigui, és el que estàvem necessitant. O sigui, l'Amazon Halo és una nova... És com un Fitbit. Vale? És una corretja d'aquestes per fer esport i salut. Però amb un enfocament...
Corretja vol dir tipus rellotge o pulsera o alguna cosa així.
Sí, però no arriba a ensenyar-te ni l'hora. O sigui, tot està a través del mòbil i tot va a través d'Alexa. Tot va a través d'Alexa. Val 100 i pico euros i, a més, després s'ha de pagar una subscripció de 5 mesos al mes.
A veure si et penses tu que ser l'home més ric del món és fàcil.
És casual. No, has de pagar. Però llavors té una sèrie de coses interessants.
Només el que es gasta en Sanitol en aquell yate has de pagar, vamos, és que, buah. Sanitol, i aquells cotonets per treure-hi brillo a les coses metàl·liques?
A l'Aladín màgico.
L'Aladín màgico, ara, que no em sortia. Gràcies.
Veia el casa de l'àvia, sempre.
Tu saps el que gastes en l'Aladín màgico en aquest
lloc? O el netol, és el que hi ha. Doncs el que fa això és que té una sèrie de coses que, diguéssim, per la gent que li agrada... Ells ja ho posen al seu web, que està pensat per la teva privacitat. Hi ha una sèrie de coses que ho demostren.
Perdona, no posa que dic que està pensat per carregar-se la teva privacitat.
Pensant en la teva privacitat. No diu si per carregar-se-la del tot...
Clar, no diu pensant cap a ells o cap a tu.
Pensaves. La primera cosa que et demanen és que et facis una foto sense roba i perquè a partir d'aquí et diran el teu índex de massa corporal.
Pensava que era l'home a dir un altre índex.
Sí, té una tranca de 30 centímetres. No, doncs et miren si estàs gras o no. Com si això no ho sabíessim fer. O sigui,
segons com, si la foto surt bé ja te la puja a Tinder, no?
Sí, potser has d'aquí has de fer una miqueta d'abdominals i tal i qual. Llavors, aquesta és la primera. Com si és que hi ha una cosa molt idiota, això de l'índex de massa corporal. Dius, no, la gent ha d'agafar, ficar-se el pes i l'alçada en una taula perquè tinc l'índex de massa corporal.
No aplica, Marc. Jo vaig estar discutint amb un dietista i dic, escolta'm, els que tenim més d'un 6% de genètica neandertal, no ens va això. Els meus avis passats van fer una festorra a Orient Mitjà, que te cagues. Perquè jo soc molt pelut i tinc molta genètica neandertal. Jo quina massa corporal tinc? Si tinc una mandíbula que semblo un cavall de carreres. Que no...
Entre tu i jo fem una quarta part de neandertal, eh? O sigui...
Tu i jo, si creuem genètica... Dic que, perdó?
No, que dic, entre això i els coixots que teniu...
Sí, sí, sí.
Home, però sí, jo tinc un bessó que pesa 4 quilos i mig. Sí, pesa com un lluç com un lluç del nord. Sí.
Imagina't. Bueno, però llavors la gent té que mirar-se, diu, has de mirar-te en una taula perquè et diguin si estàs... No t'ho veus allò. Mira't al mirall, no amaguis panxa i ho sabràs si estàs gras o estàs prim, cony. No d'allò. Però bueno, ells volen fer-te la foto i llavors després la idea, la gran idea és que el Halo t'escolta. Escolta la teva veu. Primer li has de llegir uns versos de Shakespeare perquè sàpiga qui ets tu i només t'escolti a tu, no escolti a ningú més. I llavors el que fa és que ell t'està escoltant tota l'estona, però no pateixis perquè tot està dissenyat perquè sigui privat i que ningú escolti res, perquè això ja els havia passat amb l'Alexa, que hi havia gent que s'escoltava les Alexes i es partia en la caixa. No, ara es veu que tot això està al teu dispositiu. I llavors aquest aparell el que et dirà és, analitzant el teu to de veu, et dirà si estàs emprenyat o no, i jo sabrà si estàs més sa o no en funció del teu to de veu. O sigui, és com tenir la parenta en el teu canell. I avui estàs una mica... Estàs molt bordé avui, eh? Doncs ja ho tens. Ho tens, el canell.
Però només t'avisa o et dona algun consell perquè et calmis?
Sí,
perquè a la pitoja a vegades et diu respira profundo...
És el següent release, és la següent iteració. Posaran unes pastilletes dintre que quan ho detecti t'injectarà automàticament en el canell.
Directament, vale? Directament.
Directament. No,
però a més sembla que sé que llavors l'aplicació et farà coaching perquè el teu to de veu...
Coaching per subscripció.
Per subscripció.
Correcte.
Hi ha bastantes d'aquestes, de coaching per subscripció.
Perquè quan parles amb les altres persones, i llavors, evidentment, en cada context, i com estàs en l'entorn de feina, romàntic, romànic, gòtic, l'entorn que sigui, et donarà coaching doncs, perquè sonis millor i siguis més empàtic i tal. O sigui, tothom sonarà com un TED Talk. Allò que deia que a mi m'agradava l'Elon Musk perquè no sona com un TED Talk, doncs tothom sonarem com un TED Talk perquè l'Alexa ens dirà no, aquestes erres no les arrosseguis tant que sembles en Gimli, i coses així.
Si us feu la idea és com si portéssiu els que tingueu Apple Watch, tingueu la pulsera de l'Apple Watch, però la pantalla no existeix. És tot una corda, tot.
I amb les corretges en velcro, perquè siguin més xoni.
Vale?
O sigui, hi ha un nivell xoni important, O sigui, ja no van al tema fashion amb el doble loop milanès i tot. No, van rotllo xoni. No sé si, suposo que n'hi ha alguna de fosforito, vale? I ja ho tens.
Marc, a tu i a mi ens agrada el fosforito.
Ens encanta. Ei, tio, que jo m'he comprat una banda d'aquestes per anar a jugar a tenis, tipus Rafa Nadal, de color rosa fosforito, que sóc al club. Quan arribo ja saben que vinc.
Quedes al Maresme.
Cotxe amb la banda posada. Jo quan surto de casa ja em poso la banda i ja tothom sap que vaig a jugar a tenis.
No hem dit el preu, val? 100 dòlars, 99.
$100. Bueno, no, la meva banda la vaig comprar al Decathlon, molt més barata.
La banda que porta... Sí, l'he vista. No sabem si surts a passejar pel Maresme o és una banda de flamingos del Delta de l'Ebre. Sí.
L'altre dia en el Twitter que hi havia un mapa de Catalunya, com l'autèntic mapa de Catalunya. Posava que Barcelona és un pixapins,
que el Vallès són fredes,
el Baix Llobregat són canis, anàvem posant a tot arreu.
Molt bo. Vale, següent notícia. I aquesta vull que la comentem una mica, perquè no és la primera vegada que passa, però ha tornat a passar. Jo crec que ha passat amb un personatge amb bastanta transcendència o que té molta audiència, que són episodis censurats a Spotify. Compte que abans hi havia hagut contes de podcasters censurats a Spotify, però ara han hagut episodis d'un tio que té milions i milions d'oients.
De fet, estan a punt de censurar una persona concreta perquè jo vaig marxant.
Vale. Adéu, Raül Arriba, censurat.
Sí, només dir que això, que ja ens escoltarem quan sigui, perquè a no ser que fem un canvi molt, molt radical d'horari, jo tot el mes de setembre amb aquesta tornada al col·le es veu supercomplicat.
Em sap greu que marxis perquè un dels temes, però ja el deixarem, per parlar quan puguis parlar de nou, era la tornada conflictiva al col·le. Però ja en
parlarem. Sí, ja dic, jo, si no passem a gravar la nit, cosa que és bastant improbable, jo segurament fins l'octubre, no podré...
Penseu que som tres que, diguéssim, que carreguem a la dreta i l'únic que ens fa de contrapès és en Raül Arribas. ¿Vale? O sigui que quan no hi sigui, perdoneu-nos si diem masses coses a favor d'Apple. Vale? Quan ell torni, ens posarà caldo.
No, això no passarà.
El millor del món és que no arribem a cap conclusió.
Exacte. Vinga, Raül, una abraçada. Fins ara.
Adéu.
Bueno, això que dèiem, Ludo, què ha passat amb Spotify? A Spotify no només podeu escoltar música, sinó també podcast. Bueno, entre altres podcasts.
Una pregunta abans, els àudios d'aquests de Spotify se'ls queda Spotify, oi?
Sí.
Quan mossega la poma qui l'escolta per Spotify no l'està baixant des del nostre servidor, sinó que l'està fent streaming des del servidor de Spotify.
Expliquem-ho bé. El que fa Spotify és descarregar-se
el nostre àudio.
A l'àudio el posa en els seus servidors i a partir d'aquí les descàrregues que feu vosaltres oients que esteu subscrits a Mossega la Poma com a podcast dins de Spotify és que es baixa d'allà. Per tant, aquelles descàrregues no compten al nostre compte de descàrregues, hem d'entrar a Spotify, que té un compte de podcast.
Però aquesta més important, perquè com que l'Spotify t'ho dona en format streaming i controla l'aplicació, Spotify sap exactament qui escolta què, quan, des d'on.
I on acabes.
I on acabes, i on et poses. És a dir, ells tenen molta informació i busquen aquest tipus de dades.
I al final, tots els negocis... tenen activat el permís de GPS també des de exactament...
Llavors, a veure, el que s'ha d'explicar és que hi ha un senyor que es diu Joe Rogan, que és un senyor que és comentarista de l'MMA, del Mixed Martial Arts. És un autèntic nerdental, com en Tomàs i jo. Molt nerd.
Però té molts oients,
Sembla com el germà gran d'en Tomàs, perquè és així, també és enorme, però afaitat, però amb les idees despejades, i a més és stand-up comedian, és d'aquests que fan monòlegs, però d'aquests que fan Netflix specials i d'això. I des de fa 12-13 anys, més o menys com Mossega la Poma, va començar a fer un podcast i l'ha estat fent allà i pim, 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 ha anat creixent. A més, ell sempre ha fet streaming.
Era exclusiu, no?, de fet.
No, ell ha fet un podcast, ell té un podcast que està fent des de fa molt de temps, però que a més el fotia amb streaming. I, i perquè va anar sembrant i gent interessant va anant-hi, doncs s'ha acabat convertint en una espècie de religió. I aquest senyor té milions de... O sigui, té milers de milions de descàrregues cada mes. O sigui, està considerat que és la persona que té, és el comunicador, l'entrevistador, que té més capacitat d'influència i més audiència del món a la història. Mai ninguna persona treballant a cap televisió ni a cap ràdio ha tingut tanta audiència, i a més, com en Joe Rogan, perquè a més aquest tio, la seva entrevista promig és de 3 hores. I la seva entrevista de més temps és de 6 hores. Va entrevistar en el Kevin Smith, en el de Molt Rats, el Jay i el Bob el Silencioso.
Sí, que el que valga el cometa n'han d'aprendre encara per fotre.
Sí, el que valga el cometa només hem arribat a 2 hores. Però a més, estan fotent l'entrevista i llavors tenen algun altre i diuen, un moment, m'aixeco que vaig a pixar i ara torno i segueixen i li van fotent. I doncs aquest senyor doncs va arribar amb... Ha entrevistat 2 vegades a l'Elon Musk, és el que li va donar el porro a l'Elon Musk, i quan entrevista la penya els hi dona puros i els hi dona whisky i d'això. És molt divertit. Jo fa temps que l'escolto perquè és molt, molt divertit. No es pot escoltar tot el que ell produeix perquè és clar, un podcast de 3 hores, però és molt interessant. I llavors aquest senyor, doncs, a principi d'estiu, es va anunciar que havia fitxat per Spotify amb un acord que no s'ha divulgat, però sembla ser que la cosa és aproximadament li paguen 100 milions de dòlars per l'exclusivitat, però a més hi ha coses... Es parla de 100 milions de dòlars, però el tracte no està
parat. És una, per quedar-se l'exclusivitat dels seus programes, no?
Llavors, el que passa és que tot el contingut que ell té posat ara, el té posat a on estigui. Està posat a Apple Podcast, a Google Play, està a YouTube, està a Spotify, està a tot arreu. Però a partir d'ara, la setmana que ve, començarà a sortir exclusivament...
Noves produccions...
Uh-huh. Tornarà a sortir les noves produccions a Spotify. Llavors, l'altre dia va sortir amb una llista de Reddit, que hi ha gent que són fans d'ell. Poca broma, el grup de fans de Reddit del Joe Rogan, 500.000 persones en el fòrum ficats. Uh-huh. O sigui, si som 500 en el... Quanta gent som en el...
Mil cops més que nosaltres.
Va, doncs, són 1.000 vegades més que el grup de Telegram que mossega la poma, allà fotuts a Reddit. I llavors algú va agafar i es va currar, va entrar a dintre del feed de Spotify i ha vist que Spotify ha censurat doncs, com uns 40 episodis doncs, dels 400 episodis que té en Joe Rogan allà ficats i que certs programes així una mica canyeros... No, perquè a més... No, explícits tots ho poden ser. Però ell entrevista a tot Déu. O sigui, ell no té cap, ell fins ara no ha tingut cap mena de problemes, per exemple, entrevistant a l'Alex Jones, que és un d'aquests tios que es dediquen a parlar de conspiracions i es dediquen a criticar tot Déu i en el seu moment va apoyar en Trump. I és un tio doncs, que l'han tret de YouTube, l'han tret de tot arreu, l'han tret d'Apple Podcast a les eleccions aquestes. Doncs el Joe Rogan el va agafar, el va tenir, va parlar amb ell i m'he escoltat el podcast, però està censurat, anem a escoltar-lo i està molt bé. Tenint en compte el canvi de dir que aquest senyor està grilladíssim, està grilladíssim i es entén que és una persona grillada, però de tant en tant les fot i envia coses que pots comprovar que dius, hòstia, i coses molt interessants. I llavors, clar,
però si està censurat, com l'has escoltat?
Perquè està censurat a Spotify.
Ah, però també el té a altres
podcasts. Apple Podcast, tu busques l'episodi 260 i pico del Joe Rogan i et pots trobar el 1250. A l'episodi 1250.
O sigui, perquè m'enteri una cosa, això de l'exclusivitat amb Spotify va ser a partir d'un episodi concret.
A partir d'un episodi que encara no s'ha més, encara no s'ha més. Jo segueixo el podcast. És l'últim episodi que ha tret, és una entrevista amb el Mike Tyson, de la setmana passada, que resulta que el Mike Tyson, poca broma, com si fos una pel·li de Rocky, torna a boxa professional a competir aquest novembre.
Mare meva, però si aquest senyor ja té una edat, no?
Només per lluitar li dona una bossa de 40 milions de dòlars, ¿vale? Ja guanyi o perdi. Però clar, el foten amb un boxejador, diguéssim, d'aquests dels top 10 de pesos pesats, o sigui, només per posar-te d'allò, i el tio s'està posant en forma amb 54 anys. O sigui...
A mi em dona un boxejador d'aquests al guant i em caic a terra i em desmaio.
Només en mirar-te et fas pipí.
Em fas pipí.
Tots aquests que s'espanten et fas pipí.
Clar, però és que aquest senyor ja li veus que busques el seu nom a Google i el primer que et surt és Mike Tyson confiesa, el boxeo és a veces orgàsmico. Clar, és normal que hagi tornat.
No, no, però aquest s'havia posat molt gros, eh? Havia estat com molt gras i tal, i llavors es veu que es va posar en forma perquè la dona li va dir pam, 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 i va, vinga, lluita, i torna a lluitar. I dius, mira, coses interessants que passen. També una altra cosa d'en Jeff Bezos, que es veu que en Jeff Bezos està molt, 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 molt enfadat, i Amazon està molt, molt enfadat perquè han perdut el contracte Jedi. Es veu que Jedi. Als Estats Units, el Jedi, sí, sí, el contracte Jedi, es veu que hi havia un projecte, que el projecte Jedi, que era per portar el cloud, per portar el cloud del govern americà i del Departament de Defensa, i que es veu que Amazon havia fet la millor proposta a preu, i es veu que...
Bueno, i Amazon... Trump,
no, seran... i el, som molt amics, el Trump va dir cap a Microsoft. I soc...
Sí, cal tenir en compte una altra cosa, que Amazon, la part, diguéssim, de web services, la part de cloud d'Amazon, ja fa anys que ha creat una regió específica, Virgínia, crec que és a Virgínia, si no vaig equivocat, on només hi ha, on es dona aquests serveis de cloud, però només per agències i corporacions del govern americà. Vale? Clar, és una inversió que va fer en Jeff Bezos, va fer Amazon, by the face. Vale?
Físicament està...
Allà està l'agència tributària americana, allà estan les agències de...
Doncs sí. Han perdut un contracte de 10.000 milions de dòlars. Que dius,
jo crec que hi ha coses que continuaran en allà, perquè és una regió aïllada i específica només pel govern dels Estats Units, però sí que cap a...
Era un contracte de defensa. Un contracte de defensa. Ha perdut un contracte contra aquest, però s'ha emprenyat molt perquè ells estaven convençuts que tenien la millor oferta de preu, que tenien millor oferta que Microsoft i que Google, i s'ho han portat Microsoft i el Bezos, i es veu que han fotut un statement, han fet com una carta pública dient que què collons és això, que ja està bé, que dient que ells tenien una tecnologia altament superior a la competència, i a més la nostra iaia ens ha dit que som molt guapos i a més jo ho he fet molt bé i el gos se m'ha menjat els deures, molt, molt xulo, molt xulo.
Molt bé, nois, doncs anem a per les dues parts que queden del programa, que avui seran ràpides perquè és bastant tard, que són les propostes i els truquis. Si et sembla, vinga, passem a propostes.
Som-hi.
Les propostes Mosseguis són objectes, gadgets, idees, esdeveniments tecnològics, científics o culturals, aplicacions, llibres, sèries de televisió, pel·lícules, tot allò que vulguis compartir. Envia-les a propostes@mossegalapoma.cat.
Molt bé, ara que fem tornada al col·le i tornada a la feina, en alguns casos, pels que sigueu usuaris d'Apple i estigueu pensant en fer alguna renovació o compra, que sapigueu que fins al 13 de setembre la gent de Magníficos, és una web però també és un lloc físic que està a Barcelona, al carrer Sicília? No. Girona, perdó. Està promocionant el finançament d'IMAX fins a 24 mesos i sense interessos. Sense interessos vol dir 0 TAE i 0 TIN. 0 en els dos casos. Mireu si a més això ho podeu combinar amb el descompte d'educació, doncs, bueno, podeu, si esteu ara esperant a fer algun tipus de renovació de MacBook o d'iPad o el que sigui...
S'estan prenent molts ordinadors. Amb la conya del confinament són molts els que hem agafat i hem actualitzat màquina.
Què deies, Magma?
No, que l'iPad esperin, que avui potser surt el nou, que no el vagin a comprar.
Sí, 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 sí. Bueno, però no cal que esperin, perquè ells ja ho estan escoltant. Sí, sí. Ja ho estan escoltant en el futur, no te n'oblidis.
Vale, en Cinerbof ens proposa que veiem com a mínim 3 vídeos de la Couch Convention 2020 de Marillion.
Couch, és sofà.
És una couch.
Convenció,
sí,
sofà.
Sí, couch, exacte. És la Couch Convention 2020 de Marillion, que està disponible a YouTube. Teniu la sessió de divendres.
El couch és l'Amazon Halo, que et diu Halo. Si està sent bordeu o no.
Couch. Doncs és divendres, per una banda, dissabte, tot això es va gravar en YouTube, divendres i dissabte per separat, i a més hi ha un extra, que és un diàleg amb l'audiència, que es va fer després, que m'ha semblat molt, molt xulo. I què més? En Marcel Huguet ens recomana que escoltem un podcast que es diu Fem Muntanya, que és nou, crec que és nou, és un podcast dedicat a l'esport de muntanya i el realitza en Xavi Alujas. Què més? Mentre estàvem fent aquest programa ens ha arribat una recomanació d'un usuari via Telegram que es diu Oscar Apple, que ens parla d'un endoll wireless. Ho ha vist que ho comentaven en un altre podcast, que és el de Más que Tecles, que és un endoll compatible amb Apple HomeKit, que només val 8,94 euros. Això sí, es compra a AliExpress.
Però no ho entenc. O sigui, és que és un endoll que per HomeKit l'actives i el desactives.
Exacte. Bueno,
també
els endolls hi ha endolls intel·ligents que tu connectes i allà connectes qualsevol cosa que són compatibles amb Alexa o amb el Google Home, i això són bastant econòmics, però l'Apple HomeKit té un preu, un viatge, el que parlàvem abans.
Ja, però jo, per exemple, el que vull són endolls no que es connectin contra el HomeKit, sinó que es connectin contra l'SMA Meter, que és el que em diu el consum d'energia que estic tenint i la generació de les plaques fotovoltaiques. Aquests són els que són realment interessants.
Bueno, fins que no surti un hub d'aquests que sigui compatible amb HomeKit.
Ja, exacte. No, o HomeKit...
Hi ha un episodi és que passa que això necessites dedicar-hi hores, Marc. O sigui, l'aparell que tu endolles i tu resol tot és complicat.
Sí.
Vale? Es pot avançar. Avui en dia ja hi ha molta cosa amb Arduinos o amb...
Sí, amb has de tirar o has d'agafar un projecte a GitHub, connectar-te contra l'SMA o contra l'Energy Meter que tu tinguis, agafar les dades i vas parlar sensors, amb el HomeKit, sí. I anar fent ponts.
Avui
i
escoltava
final...
a l'últim kernel que parlava amb una noia que va escriure un article que era a Jataka, que parlava d'una gent... A l'últim kernel de l'Àlex Barredo i
un
podcast que explicava d'una gent que ha domotitzat la casa i que la controla amb un parell de raspberries i que li van dir a un amic seu que tenia una impressora d'aquestes 3D que li fes una tapa del dipòsit de gasoil de la calefacció amb un ganxet perquè posaven un sensor que emetia un ultrasò i retornava la quantitat plena o buida de gasoil, vale? Clar, i això està molt bé, però és que...
Cultura maker. Vull dir que aquí... Però cultura maker són moltes
El que passa
hores.
És que no et dona la vida. Escolta una cosa, hi ha una proposta que aquí ja vam fer en el seu dia. Ja vam fer en el seu dia, però molt pocs ens vam escoltar. De fet, perquè era una cosa que podia fer només qui pagués a YouTube i que era veure Cobra Kai. Cobra Kai, en el seu dia mossega la poma, ja vam parlar, va vindre Enric Téllez i ens va dir que havíem de veure Cobra Kai, que és aquesta sèrie fantàstica que el que agafa i ens explica què passa amb els personatges de Karate Kid, tant doncs, com amb el nen, la Russo i l'altre, doncs, que és el que passa 30 anys després. I llavors, a partir d'aquí, surt una sèrie dedicada al gimnàs, no del Miyagi Dojo, sinó del Cobra Kai, que són els dolents. I és una sèrie fantàstica que va sortir com a exclusiva del youtuber Red aquest que van intentar treure d'això i, evidentment, la gent no paga, no hi ha cultura de pagar per YouTube, algú va veure els trailers, algú va veure fins i tot alguns episodis de la primera temporada, alguns vam fer torrent, alguns vam fer torrent de la primera temporada i es va fer una segona temporada i ara Sony li ha venut els drets de Cobra Kai a Netflix i està en número 1 a Espanya, pràcticament número 1 mundial. O sigui, si entres a Netflix és molt difícil, a no ser que, diguéssim, només t'agradin els documentals de macramé i coses així, o documentals de viatge i cuina, que també és tot un gènere.
Viatge i cuina a la vegada.
Sí, no, a Netflix no hi ha documentals de viatges. Només hi ha documentals de viatges i cuina. És com una cosa molt dels temps. I llavors, però a part dels documentals de viatge i cuina, hi ha Cobra Kai, i la primera temporada és bona, i la segona és...
Tu no dius que està a YouTube o a Netflix?
Ara ja ho tenim a YouTube i està tothom...
A Netflix.
A més, o sigui, està muntat amb...
Kai s'escriu amb K de quilo.
Cobra, és Cobra, i K de quilo, A... d'animal i d'idiota. Doncs Cobra Kai. De veritat, és una sèrie xulíssima. Junta el gènere del karate, junta el gènere, diguéssim, dels conflictes.
Sí, tot el que t'agrada a tu, Ludo.
Tots els...
Lo teu. Ara veureu públic i audiència, que jo us recomanaré unes altres coses, tot. Que no tenen res a veure.
I de veritat, Cobra Kai val la pena, és allò per anar-la a veure i simplement disfrutar-ho. A més, els que estàvem en els 80, perquè els vam viure, diguéssim, els vam viure com en Tomàs i jo, vale? Que estàvem allà als 80 i que...
Però Marc, per què són tan diferents? Jo també vaig viure als 80 i als 90. Jo quan era jove, sobretot petit, adolescent, vaig anar a fer karate. Jo anava a karate.
Clar,
que feia arts marcials. A mi el Cobra Kai no m'interessa en absolut. No el veuré mai. Va quedar a la meva adolescència, jo ja.
Perquè cadascú és tan jove com se sent, Tomàs.
No, és el que passa, Tomàs, que
tu,
el Cobra Kai, com a adolescent, jo vaig veure com a nen. Jo vaig veure el Karate Kid com a nen. No. Clar, el Karate Kid és el 84, jo tenia 12 anys. No, és, em va...
Entre tu i jo tampoc hi ha tanta diferència d'edat.
Collons...
Bueno, ara ves a la merda. Sèries completament diferents. No ho veieu perquè quan gravem aquest programa ens veiem les cares a través de... Per cert, ens veiem les cares i tenim un decorat a darrere de l'Skype. Cadascú té un. Per exemple, el Magma té la...
A l'Apple Park.
A l'Apple Park, que és el gran centre de convencions i diguéssim, oficines.
No, les oficines centrals d'ara.
En Tomàs té una batalla de Star Wars, una batalla terrestre de Star Wars.
Sí, amb una nau que ha xocat contra un planeta i jo sortia al mig.
Com es diuen els cavalls aquests grossos?
Els AT-ATs. Els
AT-ATs.
Exacte. I en Marc té tota una col·lecció de Muppets. De Muppets. Bueno, doncs ara estava veient el Magma que reia, el Miquel Àngel. Dues sèries que no tenen res a veure amb les anteriors.
És com veure dos avis aquí...
No, escolta, jo encara no en tinc 50.
Com els avis dels Muppets, us recordeu, que sortien a l'òpera?
D'aquí poc us posarem a vosaltres dos en el decorat aquest del...
Sí, en el palco. Ens ficarem al palco.
Al palco de l'òpera o del teatre. Bueno, el que us anava a dir, sèries molt diferents i que jo amb una d'elles tinc... O sigui, no veuré més sèries ni res, ni televisió, ni la telenotícia, no veuré res en els propers 3 mesos o 4.
La tele perquè... només l'Apple TV l'ha connectat. No, l'antena de la tele, fora.
No, res. És que no em dona la vida i no tinc ganes de veure res més.
No tinc antena.
Les 7... magnífiques, insuperables, immillorables, temporada de la mítica sèrie The West Wing, l'ala oeste, ¿vale? Oh. Es va començar amb el president Bartlett, és una sèrie produïda i dirigida per l'Aaron Sorkin. Sorkin es diu? Sí, Sorkin sembla de cognom.
The West Wing és una gran sèrie.
Una grandíssima sèrie. I jo us recomano, aquells que fins i tot n'hagiu vist alguns episodis o alguns capítols, o alguna temporada, que la reviseu avui en dia perquè el contrast de la presidència dels Estats Units que narra The West Wing amb el que està passant avui és tan... i està gravada el 2000. No sé si va començar una mica abans.
Hi ha a Netflix una sèrie semblant en aquesta, en el de The West Wing, diguéssim, on també s'intenta buscar un president xulo, que és la del Kiefer Sutherland, o sigui, és el Jack Bauer fent de president dels Estats Units i es diu successor designado. Designated successor.
L'actor que fa de president dels Estats Units a les primeres d'això és en Martin Sheen, se'l recordeu bé, que avui en dia torna a estar movent fils polítics, no com a actor, sinó com a polític, intentant enderrocar el regne de la ignomínia, que és el regne de Trump, ¿vale? Perquè diu que això és un descrèdit pels Estats Units. No?
Bueno, és la caiguda d'un imperi i l'arraconament de... O sigui, surt dels Estats Units de la centralitat i els efectes es veuran durant els propers 20-30 anys.
És molt gran perquè... Clar, jo m'ho miro no com un americà, m'ho miro com un català, ¿vale? Que ha passat molts estius a Saldes, al Pedraforca. I clar, la meva visió no té res a veure amb un senyor de New Hampshire. ¿Vale? Però miro ara la sèrie i The West Wing calça molt americanament. Però si ja els hi concedeixes això, ¿vale? Els hi concedeixes aquest d'això, te n'adones que proposa damunt de la taula uns valors, que moltes vegades són valors croqueta, però que són valors. No el que hi ha ara.
¿Vale? Exacte.
És molt...
Doncs per qui vulgui una cosa amb una mica més d'actualitat, perquè hi ha algunes coses... Fins i tot es parla de Catalunya en algun episodi, es parla de Catalunya en un episodi, en aquest del Jack Bauer, del Kiefer Sutherland, el successor designat, on la idea és que hi ha un... que hi ha a l'últim conseller, a l'últim secretari de no sé què, d'un govern que el volen per ningú, i passa una cosa, la palma tot el govern i a ell li toca ser el president, perquè és l'últim que queda. Llavors, evidentment, és un senyor que no ha fet la carrera política i no ha xupat totes les polles que s'han de xupar per estar allà com a president o presidenta, i llavors, doncs, clar, evidentment, doncs, no encaixa en el sistema i és més idealista i d'allò, i té la seva conya, està bé, té... es deixa veure i no és tan, diguéssim, antic. Ja, diguéssim, el West Wing té ja una miqueta ja, diguéssim, de punt de naftalina. Deixes de veure una sèrie d'aquella època, millor mira Els Sopranos, home. Mm.
Diguem, Sopranos. Canviem de
registre. Una cosa, una altra sèrie que val la pena. Recordareu que ara fa uns anys vam recordar, va vindre la Gina Tost, l'última vegada que va vindre la Gina Tost t'amossega la poma.
Caral, vale? necessitem que vingui.
Necessitem, però em sembla que ara està ocupada, la tenen agafada sí. Molt a prop. Doncs la Gina Tost, l'última vegada que va venir, ens va recomanar Westworld. Vale? Aquella sèrie d'aquells robots on la gent tenia uns parcs d'atraccions on hi havia robots on bàsicament els mataven i els follaven.
Una distòpia de robots.
Ara continua, això?
Vale, llavors el que passava és que la primera temporada és excel·lent i la segona temporada és horrorosa.
Jo la vaig deixar ja a les
2. És infumable la segona temporada. Llavors, el que jo us proposo, la proposta és, si no veu aconseguir fumar-vos la segona temporada perquè ja es veu el primer episodi que és infumable i no va enlloc, agafeu i aneu directament a la tercera, que bàsicament la tercera és el que havia d'haver sigut la segona. Està molt bé i es deixa veure. Vale, si tornes, no és tan bona com la primera, perquè la primera és impressionant, però la tercera es deixa veure i torna a agafar una miqueta de dinàmica de sèrie ben parida. I recordeu que el principis de novembre torna a HBO la sèrie Warrior, que és aquesta sèrie d'arts marcials situada a principis de segle XX o finals de segle XIX a San Francisco i que va de Kung Fu. Què millor?
Acabo també amb una de iaios, en aquest cas no, també actual. Molt interessant a Filmin, molt interessant una sèrie a Filmin que es diu Hipòcrates. ¿Vale? Com podeu deduir del nom, va de metges, ¿vale? Però no és la típica sèrie d'urgències, és una sèrie feta per un metge. I relata l'experiència d'uns dies, unes setmanes, no són més de dues setmanes, on tot són tres nanos, tres persones i un assistent, que és un metge que està a anatomia patològica i que el treuen d'anatomia patològica desbrossant cadàvers perquè han tingut un problema a l'hospital, i els pugen a planta i els deixen davant de tot perquè els metges, diguéssim, els titulars, ha vingut un virus de l'Àfrica i estan en quarantena i per no tancar l'hospital posen aquesta gent a tirar-ho tot endavant. I és boníssima i és molt, molt ben feta des del punt de vista tant humà com clínic i molt de o sigui, tu imagina que ets un informàtic, acabes la carrera i tens que controlar tot una regió d'Amazon Web Services, no? Te va cagar la vida. Pues és el mateix, però amb metges. És brutal. Està molt bé. Hipòcrates, com a sèrie, que també està la pel·lícula del mateix director, que és més antiga, aquesta sèrie és de, sembla que és de l'any passat, és francesa i la veureu a Filmin. I ja està. Propostes avui acabades. Anem cap a l'últim truc i tanquem, no?
Vinga. Bueno, jo avui us porto, més que un truc, és una recomanació per... Ja sé que a alguns no els hi agrada, però vulgueu o no, comença el col·le. Ho ha començat, vaja. I això va ser arrel d'un mossegui, que no dic el nom perquè tampoc m'ha dit que el digui, que em va contactar pel tema aquest dels que tingueu nens que usin iPads o usin dispositius iOS a casa i vulgueu controlar una mica quant temps s'estan jugant o quant temps fan servir el dispositiu. Vaig veure que això potser us passa a molts mosseguis, que tingueu activat el temps d'ús d'iOS, vale? Que per defecte no hi ha activat que quan s'acabi el temps d'ús que li heu assignat al nen es bloquegi l'app. Vale? O sigui, em va passar que aquest mossegui em deia que que el fill doncs, li donava, et dona, em sembla, són tres
però
opcions.
Expliquem-ho bé per gent que no perquè sí. Això és aplicable també, entenc que és aplicable igual sí, a Android, entenc, sí, sí. Té alguna cosa similar. És a dir, tu fas una gestió de controls parentals d'un dispositiu del teu fill, per exemple, l'iPad. I el joc de torn, tu li pots dir, pues aquest joc només pots jugar una hora al dia. Vale? Però en iOS, és a dir, vale, una hora al dia, però com t'enganxi aquella hora i encara continuï jugant, el dispositiu no es cancela, el joc continua funcionant. Per tant, has d'activar...
T'avisa, sí, però clar, et diu 15 minuts més. Llavors, tots els pares que tingueu això activat, suposo que Android també hi deu haver l'opció, perquè també està pensada perquè sigui per tu mateix, doncs que activeu aquesta opció que diu que l'aplicació es pari, o sigui que es bloquegi a l'assolir aquest límit, aquest llindar del temps que tingueu posat, vale? que ho reviseu, perquè és possible que...
Serveix per un joc, serveix per YouTube, serveix per un navegador...
Sí, sí, serveix.
El problema és que això, si és un navegador, el navegador pots anar a YouTube i aquí el nano pot fer el que vol o pot connectar-se a l'escola sí. I aleshores sí.
Aquí es poden fer diverses coses. Ja ho mirareu en el menú. Déu-n'hi-do les opcions que hi ha. No és que sigui molt, molt intuïtiu, és veritat, vale? Però es poden aplicar límits per aplicació concreta o per categoria. Vale? Llavors pots dir, no, cap joc o cap xarxa social. Llavors, si el nen se'n va des del navegador a YouTube, això ho enganxa i entén que YouTube és una xarxa social. Llavors, doncs, tampoc li deixa. Vale? I una altra cosa molt recomanable a activar és el temps aquest d'inactivitat. És a dir, que a partir de les 9 de la nit no es pot fer servir el dispositiu. Vale? És una cosa que també us encoratjo a... Perquè també, a més, està demostrat que si veus una pantalla abans d'anar-te'n a dormir, doncs et costa més dormir i tot això. O sigui que mireu ara que arriba al col·le i els que tingueu nens que facin servir iPads o els vostres propis dispositius, doncs mireu aquest menú que us pot ajudar molt i a més en aquests nens listillos que se l'intenten saltar, doncs apliqueu això, doncs que es bloquegi.
Molt bé, doncs fins aquí el truqui i fins aquí el programa. Donem per acabat aquest episodi que ens fa començar aquesta temporada 14, en concret és l'episodi 436. I res, ens retrobem la setmana vinent. Moltes gràcies a tots per escoltar-nos.
Adéu, adéu.
Adéu.
Del Joe Rogan Podcast per dir que els censuren els escoltarem.
Sí, és com va dir l'Isaac Asimov, que si un llibre el prohibeixen és el millor per llegir, no? Pues
l'efecte Streisand. Vinga, venem.
Vinga, ja està gravant.
Un moment, que estic apuntant aquestes dues idees.
Si un podcast el prohibeixen és digne de ser escoltat.
Bueno, també, tampoc fem màximes, que si no acabem amb el d'aquest. Si és gratis, el producte ets tu.
Vale, va, vinga. Dona pas tu, Magma, quan vulguis.
Sí, ja.